Moreta, a la dona d'aparició de Fernando Alonso.
Ho deixem aquí, tornem amb més informació a les dues, però ja serà l'informatiu migdia. Ara continua Balears fa ciència.
IB3 Notícies. IB3 Ràdio. Som Balears. A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colà. La tertúlia de Balears fa ciència.
Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc.
Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fèrem a pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets. I amagar-me entre un tap de suro i la paret, just a temps que no em mengi el collons de gatet, i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit, i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó, i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimal.
La una i cent minuts. Estem al Balear, a la segona hora del Balears fa ciència, aniversari dels Manel. No estem d'aniversari, però estem d'enhorabona, perquè tenim uns tertulians ara mateix que ens fa molta il·lusió, la veritat, que els estudis d'IB3 Ràdio tenir quatre persones amb les que farem aquesta tertúlia, com Alejandro Martínez, investigador del grup d'ecologia de poblacions de l'IMEDEA, que els nostres oients supos que recorden d'alguna participació teva, Alejandro, al programa. Bon dia.
Bon dia, Enric, bon dia.
La darrera xerrant de Darwin.
Per telèfon, aquesta.
Per telèfon, eh? I un poc aquesta música te l'han posat per tu, eh? Perquè sé que t'agrada, sé que... A quina hora és el concert?
A les 9.
A les 9.
Esta nit.
A les 9 en el...
En l'auditori.
Encara hi ha entrades o trobes que...
No tinc ni idea. Jo ja la vaig comprar fa un mes, per si de cas. No sé si queda.
I agrada molta gent i agrada també als nostres oients. I aquí al Balears fa ciència també solem posar Manel, que avui actua a Palma a les 9 del vespre. Saludem també en Rubén Rial, catedràtic de Fisiologia al Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears. També és un habitual del Balears fa ciència.
Bueno, qualque vegada ha vingut.
Qualque vegada. Habitual, no sé si seria la paraula... Esporàdic.
Eh? Esporàdic.
Esporàdic. Na Lídia Cabeza és biòloga i primatòloga.
Hola, bon dia, Enric.
Primatòloga, t'he presentat bé?
M'has presentat bé, sí?
I varen xerrar de tu la setmana passada, Lídia. Jo no sé si et van xiular un poc les...
Pues no m'han dit massa, no m'han dit massa.
Vàrem xerrar de tu arran d'aquest segle de conferències que ha començat fa dues setmanes, organitzat per la Societat d'Història Natural de Balears, i vàrem parlar d'aquesta conferència que vas fer sobre na Jean Godal, on ens en coneixen, no és vera?
No, és vera. I encantada.
Que te vaig abordar i te vaig dir cap al Balears
Fascinant. Ho vas agafar per allà.
I la quarta persona és en Camilo José Cela Conde, catedràtic del Departament de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears, periodista, escriptor, director del grup d'investigació en evolució i cognició humana.
Ja no. Ara és en Enric Munà, que és molt més, com diríem, professional en direcció que jo.
N'Enric Munà, del Departament de Psicologia, que també el vàrem tenir fa un parell de setmanes aquí al Balears fa ciència, i articulista em deixava en el Diari de Mallorca.
Això també, sí.
I que per molt temps.
És perquè sí. El que passa és que jo t'he de dir que he vingut enganyat. Perquè,
per què?
Perquè jo me'n pensava que el programa es deia Balears Paciència.
Camilo, estem molt contents de, la veritat, fa molta il·lusió que has vingut avui al programa, és la primera vegada. Jo t'havia xerrat del programa alguna altra vegada, t'havia demanat consell sobre algun altre tertulià que m'havia recomanat.
I va sortir bé?
Sempre ha sortit bé, però no havies vingut mai, i de veres que avui ens fa molta il·lusió que ens visitis en aquest programa.
Moltes gràcies, Enric, jo també estic molt content.
I llavors la tertúlia que fem sempre en aquesta hora, de les 13 hores, sempre comença amb dos apunts que ens donen a Constança Fortesa, que avui evidentment hem cercat dos temes de les vostres especialitats més o menys, perquè avui en dia una de les coses que estem aprenent al Balears Fa Ciència és que un no està especialitzat en una cosa, està especialitzat o en moltes, o sabem tots un poquet de cada cosa, i aquesta és un poc la gràcia de la ciència, no? Aquesta interdisciplinaritat que podem observar i comprovar, sobretot comprovar, setmana rere setmana. Doncs primer parlarem d'aquestes dues notícies, després farem una petita aturadeta, i no vull que te'n vagis, Camilo, sense xerrar un poquet d'aquest cicle de neurociència cognitiva, i alguna cosa que em vaig anotar, que te vull preguntar, que em va cridar molt l'atenció de la teva conferència que vas fer l'altre dia al Caixa Fòrum de...
Esperem que no hi hagi temps.
De Palma. Constança.
Bé, Enric, era fàcil aquesta setmana perquè ha hagut dues notícies.
Hi ha dues notícies.
Sí, important.
Dues notícies. La primera ens podem retrasar la setmana d'enrere, dues setmanes, sobre aquest darrer estudi genètic, no?, per descriure el genoma del goril·la, i que sembla que finalment no ha resolt aquest interrogant etern que tenim sobre les diferències entre els primats i l'home.
No ha donat una resposta, almenys tal com no voldrien, rodoneta, no? Tot i que s'ha de dir només de moment, perquè tot està molt obert. Bé, ens referim a la seqüència i l'anàlisi del genoma del goril·la ultimat en una recerca del Sanger Institute de Cambridge, en un treball en el que han col·laborat 20 laboratoris de 7 països i està publicat a la revista Nature. Entre les entitats que hi han col·laborat, l'Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. I es tractava de la quarta peça d'un trencaclosques, ja que fins ara es disposava de l'anàlisi completa del genoma de l'ésser humà, de l'orangutà i del ximpancé. I de totes aquestes seqüències es desprèn que el ximpancé és l'espècie que més té semblança genètica manté en l'humà.
Sempre diuen un 99%, no?
Fins quasi un nivell del 99%, percentatge que en el darrer cas analitzat, el del goril·la, és d'un 98%.
La qüestió és que s'esperava trobar una coincidència, no, Constança, entre les diferències entre el ximpancé i el goril·la, però sembla que no.
Una coincidència entre allò que ens distingeix d'un i de l'altre, i que en aquest marge tan petit poguessin trobar l'essència de la diferència entre els primats i els humans, però els resultats han estat altres. Com diu el catedràtic de genètica de la Universitat de Vigo, Armando Caballero, tenim gens que són diferents del ximpancé, però no són els mateixos que ens separen del goril·la. Segons aquest investigador, el resultat d'aquesta recerca són una mica frustrants, ja que no està resultant gens fàcil trobar les claus d'allò que genèticament i en comparació amb aquests primats ens fa humans. És a dir, de moment no s'ha trobat cap gen que determini les característiques específiques de l'ésser humà. I a més, hi ha àrees en les que els humans ens semblen més els goril·les que no els ximpancers. Una circumstància que la comunitat científica ha rebut amb estupor.
Ara ho sabrem, eh? De seguida amb els nostres científics d'avui. Si fan cara, jo no sé, mirant-los així, no sé si fan cara d'estupor, així, així... Si...
No.
No ho sé.
Bé, segons destaquen els mateixos científics, potser no es tracta tan sols de comparar les seqüències genètiques, sinó també d'estudiar com s'expressen els gens, com es desenvolupen a partir d'una igualtat a priori tan elevada, no? Bé, el que sí que s'havien comprovat és que tal com establiren les teories darwinistes de l'evolució, durant el primer quasi, el primer 99,999% de la nostra història com a organismes, vàrem estar a la mateixa línia que els antecessors dels ximpancers, o dels goril·les, o dels bonobos, o del que sigui, no?
99,999.
Se va dir que un 0,0,01 de la nostra història a la Terra, bé, que ocupen només aquest percentatge tan mínim de la història de la Terra, no? O sigui, no és que coneguem molt, però fossin el que fossin ells, els ximpancers, o els goril·les, o els bonobos, això eren nosaltres. Fins que fa uns 100 milions d'anys es va produir un esdeveniment important, o sigui, un grup sortit dels boscos tropicals d'Àfrica i va començar a moure-se per la sabana. Eren el australopithecines, l'espècie d'hominis dominant en el món durant 5 milions d'anys. Les restes més famoses són les de Lucy, no? Les conegudes de Lucy.
De Lucy, doncs recordes que vàrem xerrar d'en Lucy ni més ni menys que amb el professor Ayala, eh?
Efectivament.
Fa uns mesos, quan va venir a fer una conferència aquí a Palma.
Bé, en Lucy, que són les restes més famoses, no? És una australopithecine de fa 3,18 milions d'anys trobat a Hadar, Etiopia, el 1974. Es considera l'ancestre humà més antic i pot ser l'eslabó perdut entre els simis i els humans. Aquesta frase que ens agrada tant dir, no? I que ara tots se'n riuen. Bé, i a partir d'aquí s'obre la nostra història, sobre la que pesen interrogants, hipòtesis i controvèrsies, no?
I sobre la qual encara no tenim la lectura genètica comparada correcta, no, Constança?
Bé, ara, de moment no tenim el que volem.
Ara els hi demanarem. I després l'altra notícia, aquesta sí és d'aquesta setmana, és sobre aquests restes de sapiens primitius, no? Aquesta notícia que ha sortit per tots els diaris i tots els mitjans de comunicació en la mateixa línia intentar trobar aquest eslabó perdut, i en aquest cas han trobat unes restes en un lloc poc habitual per trobar aquest tipus de troballes, que és a la Xina. A on?
A dues províncies del sud de la Xina, a Guangxi i a Yunnan, que s'han trobat fragments d'esquelets de quatre individus diferents que semblen pertànyer a éssers humans moderns, tot i que han trets molt primitius i que habitaren aquestes zones fa entre 14.500 i 11.000 anys, no? Els nous humans se'ls ha batiat com a cérvols vermells degut a la quantitat de restes de cérvols trobats a les coves on hi havia les restes humanes, no? La recerca l'han fet investigadors xinesos i australians, qui recorden que fins ara no s'havia trobat res similar a Àsia. Els investigadors destaquen que els humans més semblants als trobats ara són els localitzats a Nigèria o Sud-àfrica, tot i que en aquest darrer cas es tractava de restes d'una antiguitat molt més elevada, de més de 100.000 anys, no? Cal demanar-se què feien a la Xina aquests humans cérvols vermells que s'assemblen a humans molt més antics. Els científics apunten dues possibilitats. La primera, que puguin formar part d'un llinatge evolutiu nou, pot ser diferent del de l'Homo sapiens, i la segona, que siguin representant d'una sortida d'Àfrica molt primerenca i desconeguda fins ara dels humans moderns. De confirmar-se aquesta segona hipòtesi, indicaria que a Àfrica, abans de la seva dispersió, fa uns 80.000 anys, n'hi havia una gran diversitat de poblacions humanes i que l'expansió dels sapiens va ser molt complexa. En qualsevol cas, que l'espècie humana va ser, en els seus orígens, enormement diversa, que diferents espècies varen viure al mateix temps i que, per suposat, aquesta diversitat s'ha perdut, no? De moment, tot i que s'ha intentat i el seguiran intentant, els investigadors no han pogut extreure ADN de les restes trobades per tratar de confirmar les semblances amb els sapiens.
Doncs justament d'aquestes troballes xerra avui una de les persones que tenim als estudis de Betres Ràdio en aquest programa avui. En xerra en el Diari de Mallorca, en el seu article Conciencia, el Diari de Mallorca, en Camilo José Celaconde, titula Otra especie humana, es pregunta ell, i recorda que ens hem passat molt de temps tractant de trobar aquest eslabó perdut, no? I la millor persona per xerrar d'això, evidentment, és en Camilo José Cela.
Me sembla que no, perquè un el que ha de fer és escriure i la tasca de llegir és dels altres i de comentar també. Si vols que digui que no estic d'acord amb el meu article, ho diré. Però...
Home, la pregunta periodística seria, és o no una altra espècie humana? Bé,
això és,
aquesta seria la pregunta periodística.
El que me sembla més important és deixar clar que això és trivial. Que sigui o no una altra espècie és el menys important de tot, perquè el que és segur és que és una altra població. Aleshores, si la població, o població en català, bé, si la població ja és distinta, aleshores és tan important si formava part o no de la mateixa espècie, no afegeix quasi res, no? I com és que podria haver una altra població? Això és el més important de tot, perquè se pensava que quan els humans d'aspecte modern vàrem arribar a Xina, bé, a l'est asiàtic, ja havia desaparegut tota mena d'antepassat que provenies de Homo erectus i que se pensava que havia desaparegut en un site de 70.000 anys abans, més o menys, no? Aleshores, el que sembla ara clar és que no, que les diverses dispersions d'Àfrica fins a arribar a Xina i a Java foren molt més del que es pensaven abans, i potser que aquesta sigui una tardanca, una que arrelada en el que tu has dit del tipus d'homo en transició que existia a Àfrica fa 100.000 anys, arribessin també a Xina, no? La qüestió més important de tot és, se varen mesclar genèticament amb els darrers homo sapiens que arribarem a Xina. I el que passa és que això no se pot dir, perquè com que no han obtingut cap material genètic a causa de les condicions de fossilització que existeixen en les dues jaciments de que parles, pues és una pregunta que encara no se pot contestar. L'única cosa que té l'article de Darren Corner és un anàlisi estadístic molt important i molt precís damunt la morfologia dels individus que van aparèixer a Xina, no? I deixa clar que estan molt més semblant, molt més propers a l'homo sapiens que a l'homo neandertalensis o l'homo erectus. Aleshores, és clar que formen part de poblacions que són proper, molt cercanes a la nostra, no? Però dir que això és una altra espècie, me sembla que és un poc exagerat.
Segur que en Alejandro Martínez té una opinió sobre aquest tema.
Vàries. Tinc vàries, sí. Me sorprèn molt que passen encara aquestes coses, perquè... Quan...
Quines coses?
Moltes coses, ara t'explicaré. Però és que me fa pensar que costa molt que el coneixement científic arribi realment a la població, i especialment als periodistes científics, no? Perquè els tres articles aquests que tenim de la notícia, tots sí. Destaquen en el titular que són un desbarat absolut. O sigui, és restos d'una nova espècie humana desconocida, los fósiles sugieren que existe otra especie humana, i el tercer igual. Bueno, el títol està millor, però el posa en el contingut.
Bé, però i... potser que això sigui el més adient de tota l'edició d'ABC.
Sí, no vull que ara defensar.
Hauríem de contextualitzar.
No vull que defensar l'edició d'ABC. Però el que me resulta molt curiós és que quan me vaig entrar d'aquestes notícies, jo el primer que vaig fer és descarregar-me l'article original, anar a les fonts i descarregar-me l'article original del Plus One, que si, per si la gent no ho sap, Plus One vol dir Public Library of Science, és a dir, és una revista pública d'accés gratuït, que ja els investigadors paguem per a publicar en aquestes revistes perquè estiguen a disposició dels periodistes i de la gent. Se pot descarregar gratis. I jo vaig entrar al Plus One esperant trobar-me allí highlights dient nova espècie humana, però no vas trobar cap cosa, cap notícia. Ja me vaig mosquejar un poc. Sí. I després arriba l'article i mira el títol de l'article original I clar, en ningú moment xerren d'una nova espècie en absolut, són molt més cautes.
Bé, però jo estic molt content avui de que la taula, a part d'un excel·lent científic com és en Camilo Cela, és també un periodista, i un excel·lent periodista. Llavors segur que pot entendre també aquesta visió dels periodistes.
Sí, és clar. L'única que ven avui és l'escàndol, el titular fantàstic, una nova espècie, un nou humà, un nou ser humà, més possibilitats per jerarquitzar i per catecatitzar, i el papa estaria contentíssim, no? Eren catòlics, eren musulmans, que eren aquesta nova espècie de... Bé, això no té res a veure en l'article de Rancorna, perquè és que res. De Rancorna no diu en cap lloc de l'article l'expressió nova espècie. No apareix.
En cap moment. En cap moment.
No apareix.
Aparte de todo, es que el concepto de especie es uno de los conceptos más discutidos de toda la historia de la biología. Ni siquiera estamos de acuerdo en definir una especie. Hay animales que... hay gaviotas y pájaros así, por ejemplo, que en un lado del mundo no se cruzan con pájaros del lado opuesto del mundo, y sin embargo entre ellos hay una continuidad perfecta. Los de un poquito más al este se cruzan, un poquito más todavía, pero los primeros y los últimos ya no. El concepto de especies, entonces, se ha discutido muchísimo y hay cierto acuerdo, pero desde luego llamar especie a lo que se encuentra en un yacimiento fósil, unos restos fragmentarios, es una cosa...
De hecho, ya recordarás que cuando se publicó en el 2009 el artículo de Green sobre el genoma del Neandertal, se puso en manifiesto algo que en principio era un tanto escandaloso, ¿no? Confirmaba que neandertales y humanos modernos eran dos especies diferentes, y a la vez decía que se habían cruzado, lo cual parecía que iba en contra de la propia definición del concepto de especie como reproductivamente aislada. Lo que sucede es que, claro, nadie lee a Smeir y nadie sigue la discusión del concepto de especie con la hibridación introgresiva que permite algún tipo de contacto fértil, parcial, bueno, que como fue el caso.
Que
¿no?
ni siquiera sabemos si eran fértiles los híbridos, o sea, podría ser una especie de mulo entre caballo y asno.
Bueno, pero en el caso de los neandertales parece que sí, en la medida en la que...
Había cierta...
No, sobre todo recuerda que es que Green puso manifiesto, hizo un estudio estupendo, porque es que lo que hizo fue comparar los genomas de grupos humanos por continentes, y resulta que los genes compartidos de neandertales y humanos los tienen los europeos, los tienen los chinos, los tienen los polinesios, pero no lo tienen los africanos, con lo cual lo que quiere decir es que, claro, cuando se cruzaron fue cuando salieron de África.
Bueno, es que una constante siempre que todavía ahora estamos viviendo permanentemente una guerra contra la diferencia. O sea, el racismo tiene una base genética muy débil y, sin embargo, desencadena guerras. Entonces, esto, ahora que intentamos atemperarlo, en otros tiempos debió ser muchísimo más duro. Entonces, si se encontraban dos tribus con un color de piel distinto o con una dieta distinta o cualquier cosa, lo primero intentaban matarse los hombres entre ellos, y después las mujeres que quedaban
¿Tú crees que esto hay que usar términos en pasado? A mí me parece que nos retrata estupendamente bien.
Bueno, ha sido así en Yugoslavia no hace nada, por ejemplo, luchando, las luchas de religión son un prototipo, un ejemplo prototípico de esto.
¿Y las violaciones masivas?
Es que una guerra implica flujo genético, implica transporte de genes en varias direcciones. Esto es automático.
Bé, deixem el tema, no ens desviem, perquè si ja és complicat pensar... arribar a comprendre pues, els orígens de les espècies, pues, si a sobre hem de pensar si feien guerres, hem d'imaginar, sí, que estaven en contínua guerra, no? En contínua guerra amb ells mateixos, no? Perquè subsistim, imagino que cada dia havia de ser una guerra. Alejandro.
No, més coses que me criden l'atenció dels articles aquests de premsa. Per exemple, la idea aquesta de que encara estiga viva la idea de el eslabón perdido. És com, a aquestes altures, no? A mi és que me posa nerviós, perquè és com no entendre res,
bueno,
perquè...
Alejandro és una persona crítica, cosa que jo sempre li agraeixo molt, en aquest programa.
No, bueno, jo
No tracta d'ofendre a ningú.
No, solament al contrari.
Que
vull dir que t'agrada pensar sobre...
Sí, que no entenc com encara... O sigui, si tu penses un eslabó perdut és perquè estàs pensant en una cadena. En una cadena. Les cadenes són lineals. I fa ja, no sé, la tira d'anys que sabem tots que l'evolució humana, en este cas, té forma d'arbre o d'arbust, però de cadena no té forma. Doncs parlar d'esgraons d'una cadena careix completament de sentit. I continua, això està ficat ahí en la literatura aquesta dels diaris, no hi ha manera de llevar-ho, no?
Lídia.
El que està clar és que és molt més fàcil pensar en punts que en
un necessitàvem urgentment el punt de vista sí. d'una dona,
Mira, tots sabem que no és correcte pensar en punts, pensar en algo molt, molt concret, en un moment puntual de temps, però realment és un esforç mental pensar en un continu, sobretot en la gent que no està ficada dins aquest món.
Vols dir que no ens serveixen les fotofixes, sinó...
Exactament. El que passa que els científics estem acostumats a fer aquest esforç diàriament, contínuament. I de vegades per vendre, és molt més fàcil vendre el contrari, vendre això.
Lo más curioso de todo es que encara le diguin eslabón perdido, porque se ha trobat tant de vegades que seria molt més eslabón trobat. No?
Sí.
En tot cas, hauria de dir-ho en plural, en tot cas, dir els esgraons perduts, perquè com que és un arbre, pues ja n'hi hauríem molts, però realment...
S'ha de dir que aquest eslabó perdut que han ficat per aquí era justament per provocar una mica, eh? Sí. O sigui...
No ho dubte.
I se seguiran fent troballes d'aquest tipus, segur.
Lo de Lucy també estava pensat en provocacions.
Un poquet, perquè saben que...
Decir que és el ancestro más antiguo del linaje de los humanos cuando existen con 7 millones de años ejemplares en el Chad y en Kenia. És un poc duro, sí.
I sobre el tema del genoma dels goril·les, què opineu? Aquestes diferències que esperàvem tots que existissin i que al final resulta que no.
Aquí ja sé que després d'aquesta intervenció en Rubén se ficarà en jo. El que passa és que el genoma, la genètica, no és una cosa estàtica. Ja no és només la informació genètica en si mateixa, sinó com aquesta s'expressa. I encara que pot ser molt semblant entre individus, l'expressió entre individus pot ser molt diferent. Per tant, llegir la genètica d'una espècie realment no mos està dient ni la meitat de lo que aquesta suposa. Però és que a part, ara sabem que l'ADN basura, aquest que no teníem en compte, ara sí que sabem que té molta importància damunt el que és l'expressió dels gens que estem estudiant.
Perdona, què és l'ADN basura?
Bueno, nosaltres sabem, bueno, fins ara sabíem que hi ha un ADN, una part de l'ADN que directament té informació per un caràcter en concret, per, no que sé, un tipus de cabells, una textura, un algo. I després estava un ADN basura que nosaltres pensàvem que simplement mantenia estable aquest ADN. Per tant, l'obviàvem. I ara se sap que no, que aquest ADN basura, de basura no té res, i que és superimportant per modificar l'expressió d'aquests gens. Això no m'agrada, xerrar de genètica, i pensar que trobarem un gen que mos diferenciï d'un primat o de qualsevol altre animal, perquè no té sentit. El que passa que en Rubén es un ferviente genético.
No. Rubén.
Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Silvia.
Me ha provocado.
Lidia, perdón. Me ha provocado y tengo que responder. Hay partes del ADN, que se llama este ADN, que no se replica, no se traduce, que simplemente son fósiles genéticos de etapas anteriores. Son genes que en una etapa evolutiva nuestra o de cualquier otro animal tuvieron significado y fueron sustituidos, bueno, se repitieron, porque hay repeticiones de ADN, cantidades inmensas de repeticiones en el ADN y no se leen, y estas repeticiones son simplemente fósiles. Y después, por supuesto, hay una parte muy importante del ADN que se dice, ya no se dice basura, se dice ADN no replicante, que este tiene importancia regulando el resto del ADN. Entonces, ni todo el ADN basura es basura, ni todo el ADN basura es útil. Entre dos seres humanos hay unas diferencias inmensas también en el contenido de los genes, y se traducen en, bueno, por supuesto que hay variabilidad, pero se traducen en menos variabilidad que la que se podría deducir a partir de una repetición de 5.000 pedazos idénticos, que uno tiene 5.000 y otro tiene 20.000. En el ADN de una persona, de dos personas, de dos, el tuyo y el mío.
Camilo.
Sí, hay una cuestión además a añadir en lo del genoma del gorila, comparado con el genoma del chimpancé y el genoma humano, claro. De hecho, el artículo en el que se publicó la lista del genoma del gorila, se confirmó el que el proceso de evolución había sido con la separación del linaje común de chimpancés y humanos, que permanecieron durante un cierto tiempo juntos frente al del gorila, que se había separado antes. Lo que pasa es que esto sucedió de manera simpátrica en un lugar bastante reducido del África Central, y durante un tiempo suficientemente largo es probable que las relaciones que existían entre los nuevos linajes que iban separándose y los linajes anteriores permitieran también esta interfecundación, es decir, esta transmisión genética de unos a otros. Con lo cual no es nada raro que una parte del genoma del gorila pudiera haber pasado al linaje humano y no al linaje del chimpancé. Pero en cualquier caso, en el PLOS ONE también salió hace aproximadamente un año un artículo que yo recuerdo muy bien, me llamó muchísimo la atención, porque además yo hice de referee para ese artículo de un amigo mío, Jeff Swartz, un antropólogo americano muy bueno, que durante un cierto tiempo mantuvo la idea completamente equivocada de que los más cercanos en términos evolutivos a los humanos son los orangutanes y no los simios africanos. Pero en este artículo él ponía de manifiesto, en una crítica a la comparación entre el genoma neandertal y el genoma humano, precisamente lo que estabas diciendo tú, Brida, el hecho de que en principio es posible que dos genes sean idénticos en términos genéticos, pero su expresión en proteínas no sea la misma, e incluso que la expresión en proteínas sea la misma, pero el rasgo final no coincida. Exacto. Lo que Ersmeyer en los años 50 hablaba, la teoría de la relatividad genética. Sí. El mismo gen en dos organismos diferentes puede dar lugar a expresiones distintas, y incluso en el mismo organismo con el paso del tiempo. Con lo cual, bueno, és solament una part de la pel·lícula.
Ara me permetreu si vaig a dir una barbaritat, però per què estem tan obsessionats amb saber exactament quin genoma compartim amb els ximpancers o amb els goril·les, i no pensem mai què és el que compartim, jo què sé, amb les mosques?
Sí, jo te lo puedo decir, el 50%.
Eso es cierto, compartimos muchísimo, incluso con las zanahorias. Tenemos genes...
Y con la levadura.
Sí, sí. Pero es gen de la...
Y con los nematodos.
Pues es molt, ¿no? un 50%.
Sí, és que l'error de tot això és això ve derivat del neodarwinisme, val? d'entendre l'evolució com una acumulació de canvis graduals i sobretot d'aquesta sobrevisió en la mutació. En realitat, sí,
com un procés que culmina, no?
Sí, és un poc com lo que dien abans, lo que dien abans amb les notícies humanes. En realitat, l'evolució no funciona d'aquesta manera, sinó que funciona bàsicament reciclant, reutilitzant, com diuen els científics, cooptant o creant exaptacions. O sigui, bàsicament és com que si tu agafes una llauna de Coca-Cola i la transformes en un cendrer. Pues l'evolució, bàsicament la macroevolució, funciona d'aquesta manera. O sigui, no consisteix en les innovacions evolutives no consisteixen en anar acumulant mutació darrere de mutació, sinó en agafar un gen que funcionava per una cosa i fer-lo servir per una altra, i tens un canvi d'una innovació immediata. Doncs no és gens sorprenent que el genoma dels goril·les i dels ximpancés siga pràcticament el nostre. Si es compartim el 60% amb un vil gusano nematodo intestinal. O sea, es que no es cap sorpresa, pero
sin embargo, si comparas proteínas, las diferencias proteínicas en chimpancés y humanos son muchísimas. Y sobre todo, las diferencias están en la expresión genética en dos órganos, que a mí me parece maravilloso. Porque si preguntáramos a cualquiera, ¿dónde crees tú que la expresión genética es más diferente en chimpancés y humanos? Todo el mundo pensaría en el cerebro, como es lógico, ¿no? Pues
perfecto.
No, el cerebro es el segundo. Es decir, el primero es el hígado. Como decía Woody Allen, el cerebro es su segundo órgano preferido.
Pero no se refería al otro.
No, no se refería al hígado.
Doncs, com a primero.
Doncs en Camilo, que jo abans li he agraït pues, que el seu periodista pues, també té aquesta facilitat per veure-ho des d'un altre punt de vista, justament m'acaba d'ajudar moltíssim, perquè la segona part d'aquesta tertúlia la volia dedicar al cervell. Evidentment, també podem parlar del cervell dels ximpancers, dels monos, dels ximpancers, dels goril·les o dels humans, o potser és tot una mica tot plegat és el mateix, però tot això ho farem d'aquí dos minuts després d'una petita aturada i seguim aquí a la tertúlia del Balears fa ciència.
Balears fa ciència. IB3 Ràdio.
Hola, som el contenidor blau. Et volia recordar que pots dur-me tots els envasos de cartró i el paper que uses. Vinga, que els contenidors blaus estem esperant. No espanyis l'esforç de tots.
Separem bé.
Reciclem millor.
Ecoembes i Consell de Mallorca.
Al Cinema Lòquio tenim clar. Tenim al Manco una cosa en comú amb tots vosaltres. Ens encanta que ens contin històries. I aposta fem aquest programa per parlar de cinema i de teatre i per compartir-ho amb tots vosaltres. Cada dissabte de 3 a 5 de l'hora baixa, cinema i teatre a IB3 Ràdio. Al Cinema Loki. Heu de venir. Sense vosaltres no hi ha pel·lícula. Salut i cinema.
Latitud 39.
Un programa d'autor.
Una manera diferent de veure i sentir la cultura.
Personal i intransferible.
L'arquitecte Jaume Mayol, els galeristes Iuta Griski, Juanma Menero i Ismael Chapaz i el programador Joan Andreu són els meus convidats d'aquest diumenge.
Latitud 39, a IB3 Ràdio, amb Ferran Perell.
Som Balears.
Perquè tenim ganes de saber, de conèixer i d'experimentar. Balears fa ciència. Cada dissabte de 12 a 2 del migdia. A IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Els teus ulls cavalcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava i... que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit, sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fer-me pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets. I amagar-me entre un tap de suro i la paret.
Just la 1:41, estem a la tertúlia del Balears fa ciència. Avui una tertúlia sobre el genoma del ximpancé, sobre el genoma dels goril·les, sobre aquest eslabó perdut.
No
perdut.
Trobat
o perdut. I estem amb en Camilo... Cela, Conde,
vudú, Enric.
Amb en Camilo, amb Alejandro Martínez, amb en Rubén Rial i amb en Lídia Cabeza. Jo els he dit abans d'aquesta aturadeta que volia xerrar del cervell, perquè fa un parell de setmanes, en aquest cicle de conferències que està organitzant l'IFISC, l'Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos, que jo diria que un poc gràcies en aquest programa estem tots aprenent el que és l'IFISC, gràcies en aquest cicle de conferències que, per cert, fa dues setmanes va omplir la sala del CaixaForum de Palma en aquesta conferència que ens va fer en Camilo sobre el cervell. I jo li vull fer a en Camilo una pregunta que, com que me sent col·lega d'ell, doncs li puc fer sense que se'n tiri sobre, doncs aquesta pregunta tòpica, no?, de quina diferència hi ha entre cervell i ment? Per què sempre ens preguntem si hi ha diferència entre cervell i ment?
Bé, ara volia fer una resta ràpida, però no tinc ja capacitat, no? En 1640 Descartes ho va demanar per primera vegada i encara no han trobat la resposta. Aleshores, segur que hi ha qualque diferència entre el ment i cervell, el que passa és que no logram arribar en les darreres conseqüències de les diferències que existeixen.
El que passa que ell el veia amb dues
sí,
maneres separades.
Descartes pensava que eren dues entitats ontològicament separades, i ara estem segurs que no, de que la ment és un resultat del funcionament del cervell, no? Però el més important de tot, que és com se pot lligar processos cognitius, que són, com ara se diu, la ment, i les activitats cerebrals que li donen suport. Això és el que estem treballant i que ara hi ha moltes coses per explicar.
Bueno, yo diría que no existe diferencia. No la conocemos, no conocemos el punto de unión, pero yo tampoco acepto de ninguna forma que exista diferencia entre mente y cerebro. Yo creo que has dicho bien. La mente es el resultado de la actividad del cerebro. Pero decir que es algo que no está en el cerebro, esto yo lo negaría rotundamente.
Mira, Rubén, no creo que se pueda decir que la mente no está en el cerebro. Desde luego, tampoco creo que se pueda decir que está en la glándula pineal.
Como, eso sí que no.
Como se dijo en su momento. Pero identificar una cosa con su resultado funcional es un poco, digamos, fuerte, en la medida en la que el resultado funcional de la vida amorosa es tu hijo. Y no creo que admitiera en absoluto que se reduce a ti.
Pero aún así, como elemento causal absoluto, no hay otro más que el cerebro.
Sin duda. Lo que pasa es que el cerebro tiene una descripción en términos fisiológicos clarísima, una descripción en términos incluso de interconexión de redes neuronales que estudia precisamente Claudio Mirasso, uno de los organizadores del ciclo, también enormemente clara. Y gracias a todas estas cuestiones nosotros construimos perceptos mentales entre los que se encuentran todo lo que yo estoy viendo ahora. Es decir, todo lo que estoy viendo en estos momentos es un constructo de mi cerebro.
Es una interpretación que hace tu cerebro del universo.
Exactamente. Pero a mí me gustaría poder decir, de la misma manera que en términos de percepción visual podemos decir bastante bien cuáles son las redes neuronales que intervienen en el proceso de llevar a cabo el binding entre color, forma, sonido y todas estas cuestiones que forman parte del ambiente. A mí me gustaría que eso también se pudiera decir de otros elementos mentales, como pueden ser pues el lenguaje, la moral o la estética.
O el sentido común.
O el sentido común. Va a ser más difícil.
Del cual vas parlar a la conferència, sí. Que et preguntaves què era el sentit comú.
No, me sembla que va ser en Maxi qui va presentar la pregunta de què és el sentit comú, perquè per definició el sentit comú és una intuïció que tothom té, no? Encara que no coincideixi el d'una persona i el d'altra.
Els ximpancés no tenen sentit comú.
Una cosa es que no se pueda demostrar si tienen o no tienen como nosotros, y otra cosa es que podamos negarle una capacidad a cualquier otro bicho que no sea humano. Entonces yo nunca diré que no tienen.
Yo te puedo poner un ejemplo perfecto que demuestra que sí que tienen sentido común. Es las alianzas que hacen los machos betas en los grupos de chimpancés para tener acceso a las hembras, distrayendo la atención del macho alfa, que es el que tiene la exclusiva posibilidad, lo que se llama pensamiento maquiavélico. El pensamiento maquiavélico exige un sentido común. Es decir, si tú no dispones de un medio de resolver los problemas de tal manera que el resultado se adecue a las necesidades, difícilmente vas a llegar a ningún lado. Y los chimpancés lo saben hacer. Es decir, que en cierto modo tienen sentido común.
De lo que no tienen es moral.
No estoy
también,
de acuerdo.
También tienen moral, claro que sí.
¿Puedo
sí.
explicar un experimento muy, muy gracioso? Se hizo
sí.
con monos capuchinos y básicamente había un experimentador que tenía que les tiraba una llave a un capuchino y después a otro. Si el capuchino le devolvía la llave, lo premiaba a uno con una uva. Si al otro capuchino le devolvía la llave, lo premiaba con un pepinillo. Y los dos veían con qué premio se estaba premiando a cada uno de los dos. Al tercer pepinillo que recibió el segundo capuchino, sabiendo que el otro capuchino compañero suyo recibía uvas, le pegó un ataque de nervios y se enfadó, y eso es moral. Está haciendo
Lidia, no.
un juicio de valor.
El experimento de Brosnan y de Ball al que te estás refiriendo puede ser explicado de otra forma. Es decir, esta es la manera que a mí me gusta más, pero no es la única, ¿eh? Simplemente un sentimiento de frustración por el hecho de no tener la comida que le gusta podría llevar también...
Pero realmente está pudiendo hacer un juicio de valor de qué recompensa es mejor. Una
no,
es dulce, la otra es avinagrada.
O
y está haciendo el mismo esfuerzo.
O está teniendo una descarga emotiva en el cerebro del chimpancé que le lleva a decir, ahí te quedas tú con tu pepinillo.
Bé, segons aquest primatòleg, en Franz de Waal, que crec que és conegut entre vosaltres, hi ha un sentit de la justícia entre les comunitats de primats i les comunitats de ximpancers.
Jo estic totalment convençuda.
Sí, perquè tu a la conferència, Lídia, vas dir efectivament que Nagen Godal se va donar compte de que també tenien els ximpancers malícia. Vas contar que feien guerres, també.
Bueno, jo no m'agrada fer servir la paraula guerra, però bueno, si la feien servir, que sigui entre cometes, però sí, organitzen partides cap a un objectiu clau, que és espoliar una població o una sèrie d'individus, però sempre hi ha un objectiu. En aquell moment s'havien separat, era una població molt gran, s'havia separat. Hi havia una guerra interpoblacions, però pels recursos també.
Quants anys va estar a Nagen Godal observant...
Si no vaig malament, 20 i pico.
20 i pico anys.
Sí.
I llavors si tenen un sentit de la justícia, tenen uns valors culturals, perquè tenen una acumulació cultural.
Exacte.
També. Què ens diferencia llavors? Quina és la base de les diferències?
Jo me gustaría añadir otro aspecto, que es el de los animales tienen capacidad para elaborar teorías de la mente.
Claro.
Tienen capacidad para decir, si yo hago esto, ahora este me responderá con esto otro, y yo por lo tanto debo hacerlo o no debo hacerlo.
Estrategia,
es decir, no solo pienso en mí, sino en lo que piensa el otro
y en las consecuencias que eso dura.
El ser humano es capaz de rizar el rizo varias veces, es decir, yo pienso esto, entonces él pensará esto otro, por lo tanto ya no pensaré esto, sino pensaré esto otro, y entonces él volverá a pensar esto otro, y puede hacer una recursión 4, 5, 6 veces un ser humano. Los animales lo hacen menos veces, pero elaboran teorías de la mente, y esto ocurre en animales tan alejados de nosotros como los cuervos. Un cuervo suele esconder comida o cualquier cosa que le interese en algún escondrijo, busca un escondrijo, y entonces mira muy bien si algún otro cuervo lo está mirando. Si ve, descubre que hay otro cuervo mirándolo, entonces esconde un falso tesoro y intentando engañar al primero. Y entonces el que ve allí va a buscar aquello y se encuentra con que hay una piedra en vez de comida. En cambio, si ve que nadie lo mira, entonces esconde allí su alimento y tal. Y si alguien lo ve sin ser visto, rápidamente va a robar al otro. Entonces, están haciendo un juego entre dos personas, están diciendo, yo pienso esto, a ver qué pensará el otro pensará que me lo tiene que quitar. Bueno, pues lo voy a engañar no poniendo nada, y así. Es... animales tan alejados como cuervos son capaces de realizar teoría y teorías le sí. llaman así teoría de la
Rubén,
mente.
Pero animales tan próximos a nosotros como los chimpancés en el ejemplo que estábamos manejando
más.
No en el ejemplo que estábamos manejando de Valls y Brosnan, si llamamos sentido de la justicia, por entendernos, aunque sea entre comillas, a este comportamiento de los capuchinos y de los humanos que preferimos no tener comida si estamos tratados de manera peor que otros semejantes nuestros, esta circunstancia no se da en los chimpancés. En los experimentos de Josep Kay en el Max Planck pusieron de manifiesto cómo los chimpancés son preferidores racionales. Es decir, incluso si les dan a cambiar en el experimento similar al de, aunque no se realizó de la misma manera, al de Franz de Waal y Sarah Brosnan, comida que les gusta menos, la cambian. Es decir,
Lídia, Alejandro, tots volen xerrar, això està bé.
Yo ayer tuve la suerte de estar hablando con Josep Call, vino a la Universidad de las Islas para hacer una conferencia y al final me acerqué y le pregunté que el problema era el diseño, que muchas veces diseñamos un experimento con el que suponemos que podemos deducir si tienen o no una capacidad. Si da positivo, podemos casi afirmar que tienen esa capacidad, pero si da negativo, no podemos negarle esa capacidad. Eso es muchas veces el problema de hacer estos experimentos y presentar un negativo.
¿Y eso dio?
En Josep Call, que es un primatólogo que trabaja en el Max Planck, en Leipzig, con los cuatro grandes simios.
Sí, que es contaminar el experimento, digamos, ¿no? O sea, sí.
Sí, no, tenemos unas expectativas que el animal no tiene por qué hacerlo mejor. Sabe. El animal puede saber hacer las cosas mucho mejor, pero no sabemos preguntárselas bien.
Alejandro. No, també hi ha un problema estadístic darrere d'això, de que els resultats negatius, tal qual se dissenyen els experiments, no són normalment útils. Però bueno, això seria tot un món per a xerrar. No, jo volia tornar a la pregunta original de
Meni i Cervell.
A mi me pareix que aquesta pregunta no està ben formulada. perquè realment és una pregunta dels filòsofs tradicionals. Diguem, els filòsofs actuals, com ara Musterin, que és un filòsof del CSIC, que ha escrit sobre la natura humana, sap de biologia. Però els biòlegs, els filòsofs tradicionals, no sabien gens de biologia. I per a ells, a mi sí me pareix que té sentit fer-se aquesta pregunta, però no massa avui en dia, perquè sabem que el cervell bàsicament té com a tres capes, no? Un cervell reptilià, un cervell límbic de primate i un neocòrtex. I això és bàsicament el que ens fa humà, i per jo això és la ment. O sigui, és només que la capa externa, aquesta capeta de, que diguem, de matèria gris, que no és gris, que en realitat és roja, però la veiem gris quan tallem un cadàver, però en realitat no és gris. Això és bàsicament el que és la ment. És l'únic que ens diferencia per jo del reste de...
I no crees que todavía más la matèria blanca? Porque al fin y al cabo es la interconexión la importante.
Hemos pillado.
Bueno, yo no estoy... Bueno, el cerebro triuno ese tiene cierta gracia, pero es un disparate en términos anatómicos, porque los reptiles son sistemas límbicos ambulantes. Sí. Todo el cerebro de un reptil es puro sistema límbico.
Y o sea, de un tiburón.
Y también. Sí. Son puras emociones sin ningún freno. Y del cerebro humano se ha dicho que la corteza cabalga sobre el sistema límbico como un jinete sin riendas. La corteza, desde luego, decimos que es lo que nos distingue. Pero bien, los delfines tienen más proporción de corteza que nosotros, incluso los elefantes. O sea, es algo, pero no lo entendemos bien. Y lo del sistema límbico...
Bueno, eso también puede tener que ver... Fa poc vaig llegir que els humans, els éssers humans d'avui en dia, són com la versió domesticada de lo que érem. O sigui, tan diferents com un llop d'un gos.
I això, digue'ns on t'ho vas llegir, això.
Això ho vaig llegir en un llibre d'en Tim Flannery, que es diu Here on Earth, aquí en la Terra, que ho recomana, per cert, si no ho he fet ja, perquè és molt bo. I venia a dir que els humans... de l'actualitat, la versió domesticada de lo que és un ésser humà, que és pel que juzguem ara si som intel·ligents o no, sufren una reducció de la massa cerebral de vora un 10% o més. I clar, això me fa pensar que també és un poc difícil pensar com realment érem els humans.
¿Recuerdas si la reducció que plantea és alomètrica o extraalomètrica? Es decir, si correspon al hecho de que el propio cuerpo se redujo, como ha sucedido en los últimos tiempos, a través de la introducción de la agricultura se redujo el tamaño del cuerpo del humano. Es decir, que obviamente también se redujo el tamaño del cerebro. Si esto es así,
no,
es decir,
es una reducción
extra. Si es alomètrica, no tiene significación ninguna.
Que no guarda proporció amb la reducció del cos.
Senyors, ens queden 3 minuts de tertúlia i els passarem escoltant de fons els Manel, perquè contentar tots els oients i en Alejandro, escoltant la cançó El Gran Salt, que trob que és molt apropiada per tot el que estem xerrant, i xerrant amb vosaltres. O sigui que ens queden 3 minuts fins a les 2. O sigui que valtros mateixos. Ah, s'han quedat callats, va?
Yo lo que querría decir es que presumimos mucho de nuestra cultura, de nuestra corteza, de nuestra humanidad, y yo creo que en el fondo somos muy, muy, muy animales y que nuestros instintos son muy potentes y dirigen mucho nuestro comportamiento.
Unos más que otros.
Totalmente, pero una cosa es el comportamiento humano y una otra es la mente, ¿no? Estaban charlando de la mente. Por supuesto, en això yo creo que los filósofos tradicionales se equivoquen de ple en tratar de explicar la natura humana únicament des de la visió de la ment, no? De la ment, diguem, del neocòrtex pensant. Perquè, o sigui, s'obliden de tot el que hem heredat, de los millones de evolución.
¿Qué sería de nosotros sin las enciclopedias, sin todo el saber que tenemos? El hombre desaparecería instantáneamente.
No, tendríamos internet. De hecho, la Enciclopedia Británica se deja de publicar en papel ahora. Lo que quería comentar es que técnicamente somos simios, es decir, no es que sencillamente seamos unos simios peculiares, no somos simios como cualquier otro, y probablemente el argumento, digamos, irónico de que la mayor diferencia que existe entre los chimpancés y los humanos es que los humanos podemos experimentar con chimpancés, pero los chimpancés no experimentan con humanos, ¿no?
Bueno,
si el chimpancé fuera la especie dominante, pues nosotros seríamos un simio más.
Són 100.000 milions i els chimpancés no sé quants són.
Bé, jo no sé si tècnicament som simis, o el que sé segur que avui el que hem estat és menys ignorants gràcies a aquests tertulians que hem tingut avui, en Camilo Celaconde, en Alejandro Martínez, en Rubén Rial i en Lídia Cabeza. De veritat, moltes gràcies als quatre.
Moltes gràcies, gràcies
a vosaltres.
I fins aviat. I als oients, fent la setmana que ve, ens retrobem d'aquí 7 dies al Balears Fa Ciència. Ara us deixem amb l'informatiu de les 2. I sempre diem el mateix per acabar. Podríem dir-ho avui que hem fet un enigma sobre això, eh? Recordeu, sobretot...
Que Balears fa ciència.
Són les 2.